Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 15 d'octubre de 2022. Avui fa 82 anys de l'afusellament de Lluís Companys. Membres del govern, del Parlament i partits i entitats han fet durant tot el matí la tradicional ofrena a la seva tomba. I avui, 15 d'octubre, es commemora també el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional. Betty Doñate, bon dia.
Bon dia, Efren. La intenció és donar visibilitat a aquesta pèrdua que, malauradament, pateixen moltes famílies en silenci. Encara ara és un tema tabú i es necessita més conscienciació.
Sant Feliu de Llobregat posa fi a la cicatriu que suposava fins ara el pas a nivell que dividia la ciutat en dos.
Aquesta nit hi passaran els últims trens, tot i que les obres de la nova etapa urbanística de la ciutat s'allargaran fins al 2025.
En clau cultural, el Festival de Cinema de Castells entrega aquest vespre els premis que reconeixen les millors peces audiovisuals de temàtica castellera.
Vilafranca del Penedès acull la segona edició del certamen. Durant tot el dia hi tindran lloc projeccions, presentacions de documentals, una tertúlia castellera i un tast de vins.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia.
Hola, molt bon dia. Els intervals de núvols baixos de la zona del litoral i prelitoral s'estan trencant i també aquestes boirines que han aparegut aquestes primeres hores del dissabte. Al centre del dia la temperatura s'enfilarà fins a valors que poden arribar a fregar els 30 graus a punts del Pla de Lleida, també de la Vall de l'Ebre, i a la resta tindrem valors per sobre del que és habitual per l'època de l'any. Valors que fins i tot a la zona del litoral poden arribar fins als 27 o 28 graus. A la tarda també poden tornar a aparèixer aquests intervals de núvols baixos a la zona costanera i poden créixer alguns núvols sense precipitació a la zona del Pirineu i Prepirineu. De cara a diumenge tornarem a tenir un dia marcat pels intervals de núvols baixos al litoral i també pel creixement d'algunes nuvolades de bon temps a punts de muntanya que no deixaran precipitació. El dilluns sí que ja farà més núvols i alguns plogims. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, fins ara que sembla que no tenim la comunicació, per tant, la farem després. I en tot cas, en esports, el president del Barça, Joan Laporta, mostra la seva total confiança en el tècnic Xavi Hernández.
No només això, en declaracions a Barça TV, Laporta anuncia reforços per al mercat d'hivern.
A les vies de so, José Pirt. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Betty Doñate i Efren García. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. Avui fa 82 anys de l'afusellament de Lluís Companys. Membres del govern, del Parlament i partits i entitats han fet durant tot el matí la tradicional ofrena a la seva tomba. El fossar de la Pedrera de Montjuïc ha tornat a ser l'escenari de la commemoració de la mort de Companys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi ha assistit acompanyat dels nous consellers i en el seu discurs ha lloat la imatge de Companys com un exemple de lluita antifeixista.
Hem de recordar que si oblidem que va existir el feixisme torna. I per tant, hem de recuperar aquesta memòria antifeixista dels lluitadors per la llibertat i avui tenir-la ben present per plantar cara a l'extrema dreta i recordar que una societat que vol tenir futur és una societat que inclou a tothom. És una societat que no deixa ningú enrere.
La mesa del Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, Òmnium, el Consell per la República i la resta de partits han fet ja les seves respectives ofrenes seguides dels habituals parlaments que han posat el focus en l'estat de l'independentisme. En la seva intervenció, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha recordat que l'estat encara no ha demanat perdó per l'assassinat de Companys.
Sigui un president executat per un exèrcit, per l'exèrcit d'un estat que mai no ha demanat perdó. Precisament per aquesta raó, tornem a presentar una PNL per tal d'exigir a l'Estat que expressi les seves excuses, que demani perdó per l'execució i per l'assassinat d'un president democràticament electe.
Per la seva part, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha comparat la situació política actual amb la del règim franquista.
Aquest règim, aquesta mentalitat de voler esclafar les institucions catalanes i les seves persones, la presidència de la Generalitat, el president Lluís Companys, segueix plenament viva en molts estaments de l'Estat. Ara segurament no ho fan amb escamots d'afusellament, ara ho fan amb escamots vestits amb toga. Estem al segle XXI i encara tenim presidents a l'exili, tenim líders polítics a l'exili, tenim persones representants del poble de Catalunya a l'exili.
Finalment, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha estat molt crític amb les institucions del país.
Que les institucions de la Generalitat estan plegades davant l'Estat i davant el capital, ara i aquí, en honor a Companys i a les resistents republicanes, refermem el nostre compromís irreductible de seguir lluitant pels objectius pel que elles van lluitar i van sacrificar la seva vida.
Abans, però, el president aragonès s'havia desplaçat fins al fossar de Santa Eulàlia, al lloc on l'expresident republicà va ser abatut pel règim franquista, per encapçalar un acte institucional acompanyat d'Alba Vergés i d'Ada Colau.
Tortosa també ha recordat, com tots els anys, la figura del president Companys. L'acte institucional ha tingut lloc al Parc President Companys. Abans, Esquerra Republicana ha recordat la figura de l'alcalde republicà de Tortosa, Josep Rodríguez, que també va ser afusellat pel franquisme. Des del canal Terres de l'Ebre, Leonor Bartomeu.
Un any més, Tortosa ha recordat la figura del president Lluís Companys amb una ofrena floral i un acte institucional al parc que du el seu nom al barri de Ferreries. En l'acte hi han assistit els representants municipals de Junts per Tortosa, el PSC, Movem i Esquerra Republicana, i l'alcaldessa Meritxell Roger ha tornat a reclamar la nul·litat del judici al president Companys, condemnat per adhesió a la rebel·lió i afusellat. Roger ha reclamat també la fi de la repressió de l'Estat contra Catalunya.
Per recordar que se'l va afusellar i tota la repressió que va viure, sobretot també el fet de que avui encara no s'ha declarat nul aquell judici ignominiós i, per tant, reclamar de nou que passi això. I continuem tenint el president a l'exili, continuem patint aquesta repressió per part de l'Estat i, per tant, el que volem també des de Tortosa és reivindicar la llibertat.
Abans de l'acte institucional d'homenatge a Lluís Companys, Esquerra Republicana ha recordat també amb una ofrena floral i lectura de manifest l'alcalde republicà de Tortosa, Josep Rodríguez, afusellat també pel feixisme. En l'acte, Esquerra Republicana ha demanat una dignificació de l'espai i que es compleixi l'acord de ple que demanava la col·locació d'una placa a la casa on va viure Josep Rodríguez.
A Barcelona, després de l'ofrena a Companys, l'alcaldessa Ada Colau ha aprofitat per llançar aquest missatge al govern català.
Des de la capital del país sí que ens preocupa veure que a Catalunya els darrers anys tenim unes institucions afeblides que clarament cal reforçar amb majories àmplies, sòlides i amb pressupostos a tot arreu.
Des d'un altre escenari, al Consell Nacional del PSC, el primer secretari del partit, Salvador Illa, també s'ha referit a la necessitat d'uns pressupostos, però ha fet una advertència.
Estem disposats a que hi hagi a Catalunya un pressupost d'ampli abast. Estem disposats a seure i a enraonar. Però també amb tota claredat, si algú es pensa que se'ns pot convidar a taula parada, s'equivoca. No anem de convidats enlloc, anem d'organitzadors de l'àpat. I volem ser-hi des del principi. A taula parada, no socialistes, no.
Els pressupostos els va començar a elaborar el conseller de Junts, Jaume Giró, i ara han quedat en mans de la nova consellera, Natàlia Mas. La intenció del govern és aprovar-los amb el suport de Junts, la CUP i En Comú Podem. Però si aquestes forces no li donen suport, prendria força l'escenari de la pròrroga pressupostària.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret. no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Avui, 15 d'octubre, es commemora el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional, una data que vol donar visibilitat a aquesta pèrdua que, malauradament, pateixen moltes famílies en silenci. Encara ara és un tema tabú i es necessita més conscienciació. A Espanya, el 2020, 4,05 de cada 1.000 nadons van néixer sense vida i 1,08 van morir abans de l'any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, informa Erika Palomares.
El dol perinatal i gestacional continua sent un gran tabú a la societat. Molts pares que pateixen la pèrdua d'un fill durant l'embaràs, el part o els pocs dies del naixement el viuen en silenci. Escoltem a Fàtima Camba, doctora del Servei de Neonatologia de la Vall d'Hebron.
Que hay que reconocer este duelo que muchas veces los padres tienen que vivir en silencio y no encuentran en su entorno social una ayuda que se lo reconozca, ¿no? Vivimos en general en una sociedad que está de espaldas a la muerte, y la muerte de un niño y más la muerte de un bebé todavía está más oculta, se habla menos, parece que no existe, cuando las pérdidas perinatales son relativamente frecuentes y generan mucho dolor y problemas, incluso problemas de salud mental futuras en los papás.
Davant la situació, des dels hospitals acompanyen els familiars en tot el procés, assessorant-los i creant també una caixa de records en reconeixement al nadó. Pel contrari, el que no ajuda, denuncien, és que aquests infants no es poden inscriure al registre civil.
Tampoco ayuda al reconocimiento que estos bebés, si no son muertos, no se pueden inscribir en el registro civil. No constan como hijos de esa pareja. Esto cuando los bebés nacen muertos. Esto para los papás, para muchos papás es muy importante porque para ellos ese hijo ha existido, es una parte de su historia familiar y en cambio no puede quedar constancia a nivel legal en el registro civil.
D'altra banda, alguns cementiris ja disposen d'espais dedicats al dol perinatal, com el de la Ràpita, que es va inaugurar l'any passat, o el de l'Hospitalet de l'Infant, on han col·locat una escultura que representa una mare i un nadó.
Tarragona ret homenatge als nadons morts durant la gestació o el primer mes de vida. L'acte ha començat a les 11 al Passeig Marítim Rafael Casanova, prop del Fortí de la Reina. L'associació A Contracor ha estat l'organitzadora d'aquest homenatge als nadons morts, independentment de com i quan s'hagi registrat la defunció. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
L'acte ha començat a les 11 del matí, s'ha allargat fins a les 2 del migdia i era obert a totes les famílies que han passat per un dol gestacional, perinatal i neonatal. L'Associació de Dol per Interrupció de l'Embaràs, A Contracor, va ser fundada l'any 2020 i té com a objectiu principal l'acompanyament a famílies que hagin patit la mort del seu nadó. Un acte que s'ha fet aquest dissabte coincidint amb el Dia Mundial del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Mercè Arts és membre de Contracor, va perdre la seva filla i ha volgut recordar que s'ha avançat en l'adquisició de drets per acomiadar o recordar els nens i nenes morts.
Tenim dret a despedir-nos de la nostra criatura, a veure-la, a tocar-la, a estar el temps que necessitem amb ella, a fer-li fotografies, a quedar-nos amb el cos a través d'una funerària de ser, però a tenir aquest cos, a saber on va aquest cos, perquè fins fa no gaire eren tractats com a restes humanes, no? Restes d'un apèndix, d'un... I ara hem aconseguit que això ja no sigui així i que sigui reconeguda com els nostres fills, no? Llavors que els puguem enterrar, que els puguem incinerar.
L'acte ha estat un dia per al record on famílies i amics han pogut reunir-se per compartir, escoltar i parlar sobre les pròpies experiències i donar veu a totes aquelles famílies que hagin patit la mort del seu fill o filla.
Demà al matí, Sant Feliu de Llobregat organitza diverses activitats per acomiadar definitivament el pas a nivell que dividia la ciutat en dos. Des del mes d'agost ja no hi podien passar vehicles. Les obres d'aquesta nova etapa urbanística de la ciutat s'allargaran fins al 2025. Els últims trens que hi passaran ho faran aquesta nit. Seran els trens de la línia R4 de Rodalies. D'una banda, hi passaran els trens en destinació a Terrassa a les 10:53 i a 11:45 de la nit, i de l'altra en direcció a Martorell a les 11:07 i a les 11:37. Ens ho explica Borja de Maria des de Ràdio Sant Feliu.
Diumenge es tancarà definitivament l'accés als vianants al pas a nivell de Sant Feliu de Llobregat. Un dia abans, aquest dissabte, de 10 a 2, es faran diverses activitats al voltant del pas per acomiadar definitivament un element històric de la ciutat baix-llobregatina. A l'acte assistirà l'alcalde de la ciutat, Oriol Bossa, i la primera tinenta d'alcaldia, Lídia Muñoz, que també és responsable per delegació d'alcaldia de l'Oficina d'Intervenció Urbana.
El que s'ha de fer, el primer pas, és tancar definitivament el pas a nivell, que aquest serà, com hem dit diverses vegades, doncs un moment clau de l'obra, però també un moment clau per la ciutat i perquè acabarà, no?, amb el pas de vianants. Ara ja no poden passar els vehicles, però des de l'agost, amb aquest tancament definitiu, podran treballar per fer, per acabar de construir l'estació provisional i la connectivitat de les vies. Hem de fer treball directament a les vies, cosa que també estem negociant amb Adif, perquè en principi es necessita un treball nocturn i volem que es minimitzi al màxim doncs, aquestes tasques.
Hi haurà un espai on els assistents podran gravar els últims moments d'aquest pas a nivell que ha separat tants anys la ciutat. Adif ha instal·lat ascensors a banda i banda de la passera que hi ha actualment al costat d'aquest pas a nivell per garantir l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. També ha ampliat les voreres a la zona d'embarcament i a les sortides dels ascensors. L'adeu definitiu del pas suposa una fita històrica per la ciutat i l'inici del tancament d'una ferida que porta molts anys oberta a la memòria col·lectiva de tots els santfeliuencs i santfeliuenques. Està previst una duració de 44 mesos. Per tant, els habitants de Sant Feliu hauran d'esperar fins al 2025 per veure la nova etapa urbanística de la ciutat.
Tarragona reivindica contra el tràfic de persones amb una manifestació silenciosa organitzada per l'Associació Mundial A21, que s'ha dut a terme aquest matí. La caminada ha començat a 11:15 i ha anat des de la plaça Imperial Tarraco fins a l'Ajuntament de Tarragona. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
S'ha dut a terme de manera silenciosa i en fila índia i es reivindica el lema «L'esclavitud continua existint». Durant la marxa, l'organització A21 ha repartit tríptics informatius amb la voluntat de conscienciar la població i facilitar com s'ha d'actuar davant una possible situació de tràfic. La portaveu d'A21, Noa Trujillo, ha explicat a Tarragona Ràdio que és la tercera vegada que organitzen aquesta manifestació a la ciutat i que estan molt contents, ja que han batut el rècord de participació. Ha aprofitat per parlar sobre l'esclavitud moderna i ha indicat que hi ha més casos de tràfic avui en dia que en tota la història de la humanitat.
Moltes persones pensen que l'esclavitud ja no existeix, però hi ha més esclavitud avui dia que en tota la història de la humanitat. Actualment tenim 50 milions de persones que són víctimes de trata i en Espanya específicament s'estima que hi ha 105.000 víctimes i només la punta de l'iceberg perquè segurament hi ha moltíssims casos que no estan reconeguts i per això és que fem aquesta iniciativa.
Trujillo també ha remarcat que amb aquesta manifestació no només volen visibilitzar la problemàtica, sinó també donar-li una perspectiva realista.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Premià de Mar. L'home presentava ferides d'arma blanca i ha estat trobat a casa seva, als baixos del número 11 del carrer Núria.
Un veí del mateix edifici on residia la víctima ha alertat la policia del crim cap a 4:45 de la matinada. En arribar al domicili, els agents han pogut confirmar que l'home estava mort. La víctima és un home d'uns 35 anys, nascut a Hondures, que vivia des de feia almenys 10 anys a Premià de Mar, on era propietari de dos bars. Amics i veïns de l'home han explicat a TV Mataró que vivia sol i que era molt estimat al barri. De moment, els Mossos tenen el cas sota secret d'actuació.
A Barcelona aquest matí s'ha inaugurat l'onzena edició de l'Expo Elèctric, l'esdeveniment més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d'Europa. La fira, que té lloc a Arc de Triomf, compta amb la presència de prop de 50 expositors de marques de referència del sector automobilístic, com Kia, Nissan o Mercedes-Benz. És una informació de Gemma Janó.
En un cap de setmana en què sembla que el temps acompanyarà, l'Expo Elèctric ofereix al llarg de dos dies la possibilitat que els visitants puguin provar nous models elèctrics, el test and drive, i alhora gaudir d'activitats gratuïtes per a tota la família. L'objectiu és el d'apropar la transició energètica a la societat en un context en què cada vegada més apostar per les energies netes serà una necessitat tant pel medi ambient com per a la pròpia economia global. Ho ha explicat a la xarxa el director de l'Expo elèctric Ramon Caus.
Fa uns anys, econòmicament, costava d'agafar aquest camí perquè sabíem que era un camí car, però les circumstàncies ens han demostrat que no fer-ho encara està sortint més car. Per tant, jo crec que això la ciutadania i els polítics estan veient que això és així i que no hi ha cap altre que eficiència energètica, estalvi energètic i electrificació.
L'Expo Elèctric s'autobasteix gràcies a l'anella energètica, unes plaques solars instal·lades just a davant l'Arc de Triomf.
En clau cultural, el Festival Cinema Castells entrega aquest vespre els premis que reconeixen les millors peces audiovisuals de temàtica castellera. Vilafranca del Penedès acull la segona edició del certamen. La ciutat penedesenca organitza durant tot el dia fins a 7 projeccions, 2 presentacions de documentals, una tertúlia castellera i un tast de vins. Ens n'informa Josep Maria Soler des de Ràdio Vilafranca.
El Festival Cinema Castells és una iniciativa que pretén visualitzar i projectar el conjunt de la producció audiovisual de temàtica castellera, tant la d'orientació documental com també la de ficció, publicitària i la produïda per les pròpies colles amb caràcter de difusió. La segona edició del Festival Cinema Castells s'està realitzant des de dijous i fins aquest dissabte a Vilafranca del Penedès. L'editor de la revista Castells, que és qui promou el festival, Jordi Roger, explica que l'objectiu continua sent el de promocionar el món dels castells a través de l'audiovisual.
Ens agradaria molt que hi haguessin ficcions que toquessin d'una manera o altra al món casteller, que l'audiovisual també d'àmbit casteller arribi a totes les altres formes, etc. Per tant, la voluntat del Festival Cinema Castells és aquesta, no? Doncs arrelar l'audiovisual també en el món casteller. De fet, la revista Castells, la seva idea des del primer moment és promoure els castells, i els promovem periodísticament, institucionalment, internacionalment i ara també dins de l'àmbit audiovisual.
L'estrena del festival es va fer amb la projecció del documental Sempre Amunt, la represa castellera, que narra com van patir la pandèmia les colles castelleres i com se n'estan sortint a base d'esforç i determinació. I la cloenda té lloc avui a les 8 del vespre amb el lliurament dels premis i la darrera projecció, que serà la del documental Cuando se giran las sombras sobre les festes de foc al Pirineu.
D'altra banda, ja s'ha fet públic el palmarès del 55è Festival Internacional de Cinema de Sitges. Ens n'ofereix tots els detalls des de Sitges, David García.
Ha guanyat la pel·lícula Sisu. De fet, ha arrasat. S'han portat 4 premis. Millor pel·lícula, millor actor, millor música i millor fotografia. I el Mari Helander ho ha tornat a fer. Fa 12 anys va guanyar amb la pel·lícula Rare Export, un cuento gamero de Navidad, i en aquesta edició del 2022 ha triomfat amb la seva pel·lícula Sisu. El millor director s'ho ha emportat Ty West per la seva pel·lícula Pearl, que igualment ha guanyat el premi a la millor actriu per Mia Goth. També s'han portat un premi especial del jurat, la pel·lícula ultraviolenta Project Wolf Hunting. També s'han portat un parell de premis més a l'edició especial de so i de muntatge i de coreografia. Totes les pel·lícules al palmarès jo crec que són bastant acertades aquest any.
Notícies en xarxa. Esports.
El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, mostra la seva total confiança en el tècnic Xavi Hernández i anuncia reforços durant el mercat d'hivern.
Laporta s'ha esplaiat en una entrevista a Barça TV tot just abans del primer clàssic de la temporada, en el Madrid-Barça, que jugarà demà ja molt més en joc que el lideratge de primera divisió. Després de la nova ensopegada a la Champions, el Barça de Xavi Hernández ha de guanyar per redreçar la imatge de l'equip i l'estat anímic. Avui el Girona rep el Cádiz, mentre que l'Espanyol es veurà les cares amb el Valladolid. Demà diumenge ho farà amb samarretes roses amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
En la primera federació, el Sabadell visita demà el Barça Atlètic en el moment de més dubtes de tota la temporada. Una cita que arriba després que l'equip arlequinat hagi encaixat 2 derrotes consecutives que l'han fet caure a la zona del descens. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, un partit que arriba uns mesos després de l'últim precedent, el de la darrera temporada, i en el qual el Sabadell va guanyar per 0-2 en un Johan Cruyff ple de seguidors arlequinats. Ara la tessitura és completament diferent i ni molt menys s'espera tanta presència d'aficionats. Sergi Altimira, migcampista de l'equip, confia en començar a revertir la situació a partir de demà.
Jo crec que no hi ha millor rival i millor escenari per donar la volta a la situació. Ja et dic, hem corregit moltes coses, sabem de la dificultat que és en el Johan, del rival que tenim a davant. És un rival molt jove, però que sempre té, òbviament, és el Barça i té qualitat de sobres, i ja et dic, nosaltres estem intentant preparar el partit de la millor manera possible per intentar guanyar.
Altimira, per cert, es retrobarà amb el seu club de formació. L'entitat blaugrana va mostrar un fort interès en el migcampista arlequinat durant l'estiu per fitxar-lo de nou. Finalment, el de Cardedeu es va quedar a la nova Creu Alta per ser un dels capitans del centre d'esports. Amb l'arbitratge del jove aragonès Carlos Muñiz Muñoz, sense precedents amb cap dels dos equips, el xiulet inicial sonarà demà a les 6. Guillem Molina serà baixa per sanció al Sabadell i Joanet per lesió.
El Nàstic buscarà aquesta tarda la primera victòria fora de casa davant la Reial Societat B. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Bona tarda. Els grans tenen davant un rival que l'any passat va estar a la Lliga Smartbank. Aquest any els bascos porten dues victòries davant l'Eldense i el Barça Atlètic per 2-0, dos empats a una amb el Calahorra i el filial de l'Atlètic i tres derrotes amb el Múrcia per 1-2, amb l'Intercity per 5-2 i amb el Numancia per 1-0. Ara mateix ocupen la 14a posició, amb 8 punts. El migcampista del Nàstic, Pedro del Campo, destaca la Reial Societat B com un bon equip.
Ho encarem com un repte, perquè un repte d'aconseguir aquesta regularitat que venim perseguint. Després de fer un bon partit, crec que és el millor moment per tornar-ho a repetir en un bon escenari contra, bueno, la Real Societat, que és un bon equip, que és un equip jove amb les característiques d'un filial. Són àgils, són ràpids, són alegres i tenen molta mobilitat, sobretot per dintre, canvien molt de posició i de sistema, i això ens hem d'adaptar ràpid.
El partit es jugarà a la Ciutat Esportiva de Zubieta el dissabte a les 7 de la tarda.
Doncs quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres farem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Cap allà al segle XII, el castell de Miravet es va convertir en fortalesa monestir pels templers. Anteriorment, els àrabs havien decidit establir el poble sobre d'un penya-segat i a 25 metres van coronar el cingle amb el castell. Fins i tot podríem anar més enllà i parlar del poblat iber sobre el qual està construït. Però de moment ens quedarem a l'època medieval. El castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre, va ser seu provincial dels templers a la Corona d'Aragó i uns anys més tard va passar a mans dels hospitalers. Així va ser fins a la desamortització de Mendizábal l'any 1835. Per tant, podeu traçar una línia cronològica amb tot el que ha viscut aquest indret de posició estratègica. La Guerra dels Segadors, la de Successió, la del Francès, les Carlistes, la Batalla de l'Ebre... I aquesta llista encara cal afegir-hi alguns intents de demolició. Conflictes que el castell ha sobreviscut. És un dels monuments més visitats de les Terres de l'Ebre. Hi podeu veure les muralles, però també espais com les cavallerisses, la cisterna, la cuina, el refetó, els magatzems o l'església romànica. Durant els mesos de tardor podeu visitar el castell de Miravet de dimarts a diumenge entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Trobareu tota la informació sobre les visites i el castell al web turismemiravet.cat.
¿Sabies que...?
Per què el portal és el lloc més fresquet de casa teva? El portal és un dels llocs més ombrívols d'un edifici, principalment per dos factors. D'una banda, perquè es troba a la planta baixa, i per l'altra, perquè compta amb una sèrie d'elements que li fan ombra, com porxos o les terrasses de les plantes superiors. Tots aquests elements impedeixen que els rajos solars incideixin al portal de forma directa. Per descomptat, els materials de construcció també influeixen. En la gran majoria de casos, els portals es construeixen amb materials nobles, com ara ceràmics o marbres, per la qual cosa fa que la temperatura sigui molt més baixa que als habitatges durant els mesos d'estiu. A tot això cal sumar-li l'efecte de l'escala. És ben sabut que la calor tendeix a pujar, així que la part baixa sempre estarà més fresqueta, mentre que als pisos més alts va pujant la temperatura. Aquest fenomen rep el nom d'estratificació i consisteix en el següent. Quan puja l'aire, l'aire entra per les plantes inferiors. D'aquesta manera, l'aire càlid es desplaça cap a les plantes superiors i el portal es manté més fresc.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 15 d'octubre de 2022. Avui fa 82 anys de l'afusellament de Lluís Companys. Membres del govern, del Parlament i partits i entitats han fet durant tot el matí la tradicional ofrena a la seva tomba. I d'altra banda, també avui, dia 15 d'octubre, es commemora el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional. Betty Doñate, bon dia.
Bon dia, Efren. La intenció és donar visibilitat a aquesta pèrdua que, malauradament, pateixen moltes famílies en silenci. Encara ara és un tema tabú i es necessita més conscienciació.
Sant Feliu de Llobregat posa fi a la cicatriu que suposava fins ara el pas a nivell que dividia la ciutat en dos.
Aquesta nit hi passaran els últims trens, tot i que les obres de la nova etapa urbanística de la ciutat s'allargaran fins al 2025.
En clau cultural, el Festival Cinema Castell s'entrega aquest vespre els premis que reconeixen les millors peces audiovisuals de temàtica castellera.
Vilafranca del Penedès acull la segona edició del certamen. Durant tot el dia hi tindran lloc projeccions, presentacions de documentals, una tertúlia castellera i un tast de vins.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia.
Hola, molt bon dia. Els intervals de núvols baixos de la zona del litoral i prelitoral s'estan trencant i també aquestes boirines que han aparegut aquestes primeres hores del dissabte. Al centre del dia la temperatura s'enfilarà fins a valors que poden arribar a fregar els 30 graus a punts del Pla de Lleida, també de la Vall de l'Ebre, i a la resta tindrem valors per sobre del que és habitual per l'època de l'any. Valors que fins i tot a la zona del litoral poden arribar fins als 27 o 28 graus. A la tarda també poden tornar a aparèixer aquests intervals de núvols baixos a la zona costanera i poden créixer alguns núvols sense precipitació a la zona del Pirineu i Prepirineu. De cara a diumenge tornarem a tenir un dia marcat pels intervals de núvols baixos al litoral i també pel creixement d'algunes nuvolades de bon temps a punts de muntanya que no deixaran precipitació el dilluns, sí que ja farà més núvols i alguns plogims. I damunt això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, fins ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments s'han normalitzat algunes retencions que han complicat la circulació al llarg del matí. A l'autopista PJ a la zona del Vallès hi ha hagut un accident, però com dèiem, aquí en aquest punt ja està totalment normalitzada la circulació. També a la C31 a Sitges, on hi ha hagut un accident ja retirat, la circulació també s'ha normalitzat en aquests moments, però hi queden trams de retencions a les rondes de Barcelona. Un accident talla un carril a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat i provoca retencions en el tram afectat. També a la B20 observem per càmera aturades encara arran d'un sinistre en sentit Llobregat a l'altura de Via Júlia. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. I en esports, el Baxi Manresa i el Barça es veuen les cares aquest vespre.
El duel català de la quarta jornada es disputarà al Nou Congost.
A les vies de so, José Pirt. A la producció, als serveis informatius de la xarxa i us parlen Betty Doñate i Efrén García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Avui fa 82 anys de l'afusellament de Lluís Companys. Membres del govern, del Parlament i partits i entitats han fet durant tot el matí la tradicional ofrena a la seva tomba, al fossar de la Pedrera de Montjuïc, que ha tornat a ser l'escenari de la commemoració de la mort de Companys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi ha assistit acompanyat dels nous consellers i en el seu discurs ha lloat la imatge de Companys com un exemple de lluita antifeixista.
Hem de recordar que si oblidem que va existir el feixisme torna. I per tant, hem de recuperar aquesta memòria antifeixista dels lluitadors per la llibertat i avui tenir-la ben present per plantar cara a l'extrema dreta i recordar que una societat que vol tenir futur és una societat que inclou a tothom. És una societat que no deixa ningú enrere.
La Mesa del Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, Òmnium, el Consell per la República i la resta de partits han fet ja les seves respectives ofrenes seguides als habituals parlaments que han posat el focus en l'estat de l'independentisme. En la seva intervenció, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha recordat que l'estat encara no ha demanat perdó per l'assassinat de Companys.
Sigui un president executat per un exèrcit, per l'exèrcit d'un estat que mai no ha demanat perdó. Precisament per aquesta raó, tornem a presentar una PNL per tal d'exigir a l'Estat que expressi les seves excuses, que demani perdó per l'execució i per l'assassinat d'un president democràticament electe.
Per la seva part, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha comparat la situació política actual amb la del règim franquista.
Aquest règim, aquesta mentalitat de voler esclafar les institucions catalanes i les seves persones, la presidència de la Generalitat, el president Lluís Companys, segueix plenament viva en molts estaments de l'Estat. Ara segurament no ho fan amb escamots d'afusellament, ara ho fan amb escamots vestits amb toga. Estem al segle XXI i encara tenim presidents a l'exili, tenim líders polítics a l'exili, tenim persones representants del poble de Catalunya a l'exili.
Finalment, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha estat molt crític a les institucions del país.
És que les institucions de la Generalitat estan plegades davant l'Estat i davant el capital, ara i aquí, en honor a Companys i a les resistents republicanes, refermem el nostre compromís irreductible de seguir lluitant pels objectius pel que elles van lluitar i van sacrificar la seva vida.
Abans, però, el president aragonès havia desplaçat fins al fossar de Santa Eulàlia, el lloc on l'expresident republicà va ser abatut pel règim franquista, per encapçalar un acte institucional acompanyat d'Alba Vergés i Ada Colau.
Després de l'ofrena a Companys, l'alcaldessa Ada Colau ha aprofitat per llançar aquest missatge al govern català.
Des de la capital del país sí que ens preocupa veure que a Catalunya els darrers anys tenim unes institucions afeblides que clarament cal reforçar amb majories àmplies, sòlides i amb pressupostos a tot arreu.
Des d'un altre escenari, el Consell Nacional del PSC, el primer secretari del partit, Salvador Illa, també s'ha referit a la necessitat d'uns pressupostos, però ha fet una advertència.
Estem disposats a que hi hagi a Catalunya un pressupost d'àmplia base. Estem disposats a seure i a enraonar. Però també amb tota claredat, si algú es pensa que se'ns pot convidar a taula parada, s'equivoca. No anem de convidats enlloc, anem d'organitzadors de l'àpat. I volem ser-hi des del principi. A taula parada, no socialistes, no.
Els pressupostos els va començar a elaborar el conseller de Junts, Jaume Giró, i ara han quedat en mans de la nova consellera, Natàlia Mas. La intenció del govern és aprovar-los amb el suport de Junts, la CUP i En Comú Podem. Però si aquestes forces no li donen suport, prendria força l'escenari de la pròrroga pressupostària.
Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia a qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Avui, 15 d'octubre, es commemora el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional, una data que vol donar visibilitat a aquesta pèrdua que, malauradament, pateixen moltes famílies en silenci. Encara ara és un tema tabú i es necessita més conscienciació. A Espanya, el 2020, 4,05 de cada 1.000 nadons van néixer sense vida i 1,08 van morir abans de l'any, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Informa Erika Palomares.
El dol perinatal i gestacional continua sent un gran tabú a la societat. Molts pares que pateixen la pèrdua d'un fill durant l'embaràs, el part o els pocs dies del naixement, el viuen en silenci. Escoltem a Fàtima Camba, doctora del Servei de Neonatologia de la Vall d'Hebron.
Hay que reconocer este duelo que muchas veces los padres tienen que vivir en silencio y no encuentran en su entorno social una ayuda que se lo reconozca, ¿no? Vivimos en general en una sociedad que está de espaldas a la muerte, y la muerte de un niño, y más la muerte de un bebé, todavía está más oculta, se habla menos, parece que no existe, cuando las pérdidas perinatales son relativamente frecuentes y generan mucho dolor y problemas, incluso problemas de salud mental futuras en los papás.
Davant la situació, des dels hospitals acompanyen els familiars en tot el procés, assessorant-los i creant també una caixa de records en reconeixement al nadó. Pel contrari, el que no ajuda, denuncien, és que aquests infants no es poden inscriure al registre civil.
Tampoco ayuda al reconocimiento que estos bebés, si no están muertos, no se pueden inscribir en el registro civil. No constan como hijos de esa pareja. Esto cuando los bebés nacen muertos. Esto para los papás, para muchos papás, es muy importante porque para ellos ese hijo ha existido, forma parte de su historia familiar y en cambio no puede quedar constancia a nivel legal en el registro civil.
D'altra banda, alguns cementiris ja disposen d'espais dedicats al dol perinatal, com el de la Ràpita, que es va inaugurar l'any passat, o el de l'Hospitalet de l'Infant, on han col·locat una escultura que representa una mare i un nadó.
La Garriga inaugura un espai de dol gestacional, perinatal i neonatal. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha participat en l'acte per obrir aquest espai dedicat a les famílies que han patit alguna pèrdua durant l'embaràs i que han escollit crear aquesta zona en un espai natural i recollit prop del bosc de Malivern. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
La presentació s'ha fet coincidint amb el Dia Mundial del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal. Un espai recollit que es troba a l'entrada del bosc de Malivern al final del passeig de la Garriga. S'ha creat a petició de famílies que han patit una pèrdua durant l'embaràs, el part o poc després del naixement, amb l'objectiu de visibilitzar i fer un reconeixement a totes les persones que conviuen amb aquesta situació. La consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha posat en valor la necessitat de crear espais com aquest a tot el país.
És molt important aquesta tasca que està fent l'Ajuntament de la Garriga, posant aquest espai de memòria perquè totes aquelles famílies que hagin passat per aquest moment dolorós tinguin l'espai recollit del record, de la memòria, que se sentin acompanyades també per les institucions.
Durant l'acte també ha parlat l'alcaldessa de la Garriga, Dolors Castellà. Avui s'inauguren una desena d'espais com aquests a tot Catalunya i ja n'hi ha una cinquantena a tot el territori.
Tarragona reivindica contra el tràfic de persones amb una manifestació silenciosa organitzada per l'Associació Mundial A21 que s'ha dut a terme aquest matí. La caminada ha començat a 11:15 i ha anat des de la plaça Imperial Tarraco fins a l'Ajuntament de Tarragona. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
S'ha dut a terme de manera silenciosa i en fila índia i es reivindica el lema «L'esclavitud continua existint». Durant la marxa, l'organització A21 ha repartit tríptics informatius amb la voluntat de conscienciar la població i facilitar com s'ha d'actuar davant una possible situació de tràfic. La portaveu d'A21, Noa Trujillo, ha explicat a Tarragona Ràdio que és la tercera vegada que organitzen aquesta manifestació a la ciutat i que estan molt contents, ja que han batut el rècord de participació. Ha aprofitat per parlar sobre l'esclavitud moderna i ha indicat que hi ha més casos de tràfic avui en dia que en tota la història de la humanitat.
Moltes persones pensen que l'esclavitud ja no existeix, però hi ha més esclavitud avui dia que en tota la història de la humanitat. Actualment tenim 50 milions de persones que són víctimes de trata i en Espanya específicament s'estima que hi ha 105.000 víctimes i només la punta de l'iceberg, perquè segurament hi ha moltíssims casos que no estan reconeguts i per això és que fem aquesta iniciativa.
Trujillo també ha remarcat que amb aquesta manifestació no només volen visibilitzar la problemàtica, sinó també donar-li una perspectiva realista.
L'edifici de la llotja del port de Badalona ja fa mesos que no acull les tradicionals subhastes de peix presencialment. Des de la confraria de pescadors van decidir canviar el seu mètode per incrementar la venda. Ara la subhasta té lloc a internet, ja que es fa online cada dia a les 12 del migdia.
Amb aquesta modalitat virtual, les peixateries no es veuen obligades a desplaçar-se fins a la llotja durant el matí, sinó que poden saber des dels seus establiments si el gènere que els hi ofereixen els interessa. Des de la confraria de pescadors asseguren que per ells és una millor manera de vendre el peix, ja que amb aquest sistema mai els hi sobren existències. Escoltem el patró major, Jordi Gasull.
Compren el peix, que és una, com una llotja normal, com si estiguessis presencialment, el que passa que ho fan des de la peixateria o on estiguin. I llavors, comprant el peix, nosaltres ja traiem el varà a factura i ràpidament li portem el peix a la peixateria. Que a 12:15, 12:30, el peix ja està a la venda per la gent de Badalona. La qüestió és vendre el peix, perquè abans sobrava 4 caixes per dir alguna cosa i tenies que anar a Barcelona, Arenys, a vendre-les i perdre tota la tarda.
Ara els compradors poden veure el peix de la ciutat, conèixer els seus detalls i comprar-lo a través de la web. Els pescadors creuen, però, que aquest canvi en el servei també beneficia el client, ja que també els hi porten la comanda fins als seus establiments. Aquest nou format, però, ha propiciat que hi hagi més competència, fet que ha provocat una pujada moderada dels preus. Un punt negatiu per alguns dels compradors habituals, però que, per d'altres, compensa per l'estalvi de temps que suposa i pel fet de comprar producte de proximitat.
A les portes de la campanya de Nadal i després de mesos en què els costos energètics han crescut, però també ho han fet els productes bàsics com el vidre o el cartró, han portat els cellers a aplicar tímidament alguns augments en el preu de venda i assumir part d'aquestes puges de cara al 2023, però segurament els preus de venda de vins i caves aniran més a l'alça. Sergi Anson, des de Ràdio Vilafranca.
Els cellers ja treballen aquests dies embotellant un cop ha finalitzat la barema d'aquest 2022 i a les portes d'iniciar la temporada de Nadal, que sempre és una de les que genera més vendes en el sector del cava. Una barema, la d'enguany, que tothom qualifica de bona a nivell de qualitat, però certament curta en quant a quilos. En aquest context, els cavistes ja fa molts mesos que fan front a augments constants, no només dels costos energètics, sinó també d'algunes matèries imprescindibles, com poden ser les pròpies ampolles de vidre. Una situació que Elisabet Díaz, des del celler Escarol Vallès, considera que es notarà més el proper any.
Però és que les pujades són constants amb tot, vidres, suros, etiquetes, morrions, tot, no? Llavors nosaltres, òbviament, hem hagut de reducir els nostres preus. Ara estem una mica continguts perquè estem amb la campanya i hem d'intentar pues, vendre el màxim que va possible i que la gent celebri fort. Però sí que és veritat, estic segura, que a nivell general, a principis d'any, entre que les baremes ha sigut curta i que estem rebent aquestes pujades constants, doncs segur que ens afecten el preu.
De cara al 2023, tot i la situació general, l'esperança és que es puguin anar estabilitzant aquests preus dels costos energètics, però també dels productes bàsics, i que, per tant, no es continuïn produint pujades inesperades i continuades que dificulten qualsevol previsió de costos a nivell productiu.
En clau cultural, el Festival Cinema Castells entrega aquest vespre els premis que reconeixen les millors peces audiovisuals de temàtica castellera. Vilafranca del Penedès acull la segona edició del certamen. La ciutat penedesenca organitza durant tot el dia fins a 7 projeccions, 2 presentacions de documentals, una tertúlia castellera i fins i tot un tast de vins. Ens n'informa Josep Maria Soler des de Ràdio Vilafranca.
El Festival Cinema Castells és una iniciativa que pretén visualitzar i projectar el conjunt de la producció audiovisual de temàtica castellera, tant la d'orientació documental com també la de ficció, publicitària i la produïda per les pròpies colles amb caràcter de difusió. La segona edició del Festival Cinema Castells s'està realitzant des de dijous i fins aquest dissabte a Vilafranca del Penedès. L'editor de la revista Castells, que és qui promou el festival, Jordi Roger, explica que l'objectiu continua sent el de promocionar el món dels castells a través de l'audiovisual.
Ens agradaria molt que hi haguessin ficcions que toquessin d'una manera o altra al món casteller, que l'audiovisual també d'àmbit casteller arribi a totes les altres formes, etc. Per tant, la voluntat del Festival Cinema Castells és aquesta, no? Doncs arrelar l'audiovisual també en el món casteller. De fet, la revista Castells, la seva idea des del primer moment és promoure els castells, i els promovem periodísticament, institucionalment, internacionalment i ara també dins de l'àmbit audiovisual.
L'estrena del festival es va fer amb la projecció del documental Sempre Amunt, la represa castellera, que narra com van patir la pandèmia les colles castelleres i com se n'estan sortint a base d'esforç i determinació. I la cloenda té lloc avui a les 8 del vespre amb el lliurament dels premis i la darrera projecció, que serà la del documental Cuando se giran las sombras, sobre les festes de foc al Pirineu.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya acull aquesta nit la 71a edició del Premi Planeta. Aquest any seran 9 les novel·les finalistes i no 10, ja que el jurat ha decidit desqualificar-ne una a última hora perquè s'havia publicat prèviament en una plataforma.
Es tracta del premi amb la major dotació econòmica per al guanyador, ni més ni menys que 1 milió d'euros. Aquest any el certamen literari ha batut el seu rècord de participació amb 846 novel·les participants, 200 més que l'any passat. Entre d'altres, a la cerimònia hi seran presents la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Yolanda Díaz com a vicepresidenta segona del govern espanyol o Miquel Iceta, ministre de Cultura.
D'altra banda, la producció finlandesa Sisu és la gran triomfadora del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que acaba avui amb l'entrega de guardons. S'han dut 4 premis, entre ells a la millor pel·lícula i al millor actor.
És la segona vegada que el director Hjalmari Helander obté el Premi Gran de Sitges. Ja se'l va endur el 2010 amb el seu primer llargmetratge, Rare Exports, un cuento gamberro de Navidad. L'altre film distingit pel jurat ha estat la producció nord-americana Pearl, que s'endú el premi a la millor direcció per Ty West i a la millor actriu per Mia Goth. I la producció basca Irati ha obtingut el premi de públic i el dels millors efectes especials. El Festival de Sitges tancarà la 55a edició aquesta tarda amb la projecció del film de Cluenda Hasta los Huesos i demà amb les maratons tradicionals de pel·lícules.
Notícies en xarxa. Esports.
El Baxi Manresa i el Barça s'enfronten aquest vespre en el duel català de la quarta jornada del Nou Congost. Ens ho explica Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
Arriba el primer derbi català de la temporada a la Lliga ACB entre el Baxi Manresa i el Barça. Serà a 8:45 del vespre al Nou Congost. Quarta jornada de Lliga per un Manresa que buscarà la primera victòria com a local. De moment els manresans han començat amb una victòria i dues derrotes en aquesta Lliga Endesa. Mentrestant el Barça té un balanç invers, dues victòries i una derrota. A més, els blaugranes arriben amb la moral ben alta després de guanyar el Clàssic a l'Eurolliga contra el Madrid. El Baxi va derrotar entre setmana el Riga de Letònia a la Basketball Champions League, on el balanç pels vegencs és certament molt bo, dues victòries i cap derrota. Un partit que arriba enmig d'un ambient molt enrarit al club manresà per la baixa de Justin Hamilton. Cridat a ser un dels referents de l'equip, el club va anunciar la baixa del pivot nord-americà per motius personals i no va jugar el partit de dimarts contra el Riga. Ara mateix el futur d'aquest jugador, el qual no s'ha acabat d'adaptar a la disciplina de Pedro Martínez, és molt incert. De fet, el mateix entrenador explicava que no creu comptar amb ell pels pròxims partits. A banda, Guillem Jou i Babatunde Olomuyiwa continuen sent baixa pel partit.
Doble duel avui a la piscina de Can Jong en la divisió d'honor de waterpolo. D'una banda, la categoria masculina, l'Astralpool Sabadell i el Club Natació Rubí s'han vist les cares a les 11. Tot seguit, el mateix escenari ha estat el torn de l'equip femení que s'ha enfrontat al Natació Boadilla. Els dos partits corresponen a la primera jornada de la divisió d'honor. Per saber com ha anat la matinal de waterpolo, hi anem en directe amb Pau Vitruvi. Bon dia.
Bon dia, doncs fa uns minuts ha acabat aquest doble compromís a Can Llong, corresponent, com bé dèieu, a l'estrena de les divisions d'honor, amb doble victòria sabadellenca. D'entrada, el masculí que ha superat 11-4 al Rubí en el duel pallasà, un partit on els de Quim Colet, tot i la victòria, han posat el desgast físic dels últims superant la Supercopa d'Espanya, que celebraran la setmana que ve a casa contra l'Atlètic Barceloneta. Acte seguit, a Sant Antoni, que encara més complicat per Padilla madrileny per 27-4 en un partit molt coral de l'equip de David Palma, on han marcat totes les jugadores excepte les dues porteres.
Moltes gràcies, Pau. També en la primera jornada de la divisió d'honor femenina, el complex esportiu Joan Serra de Mataró, la Solim, s'ha enfrontat amb l'Atlètic Barceloneta i anem també en directe. Jordi Rabassa, bon dia.
Bon dia, doncs victòria clara de l'Assolim Centre Natació Mataró per 15-8 en aquest primer partit de la divisió d'honor femenina de waterpolo d'aquesta temporada. Un Mataró que ha començat força fort, amb marcadors de 4-0 i 5-1 al seu favor, aprofitant la manca de tensió competitiva de l'Atlètic Barceloneta, tal com ha reconegut al final del partit el seu tècnic Margau. No obstant això, l'Atlètic Barceloneta ha reaccionat, ha retallat diferències fins al 5-3 de final del primer període. En el segon, el Mataró ha mantingut una mitjana de 3 gols d'avantatge, que ha baixat a 2, ha pujat a 4. No obstant això, a partir del tercer període, la superioritat pel que fa a talent, qualitat i veterania del centre d'atenció Mataró s'ha acabat imposant i finalment el conjunt de Dani Ballart ha guanyat el partit per 15-8.
Moltes gràcies, Jordi. I per la seva banda, el Club Natació Terrassa engegarà màquines aquesta tarda a casa jugant contra el Sant Feliu. Ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa debuta davant el Sant Feliu a l'àrea olímpica a partir de les 6 de la tarda. El conjunt de Xavi Pérez té l'objectiu d'estar, com les darreres temporades, entre els millors equips i ho fan novetats importants. Després de la marxa de Bea Ortiz i Paula Leitón, les jugadores de La Pedrera agafen més protagonisme en aquesta temporada. Com dèiem, 6 de la tarda, àrea olímpica, Club Natació Terrassa, Sant Feliu.
En tenis taula, el Reus Ganxets Miró ha superat el Girbau Vic en la segona jornada de la Superdivisió Femenina Lliga Iberdrola, n'informa Aleix Pérez des de la nova ràdio de Reus.
Bon dia. El Reus Ganxets Miró es van portar ahir el derbi català de la segona jornada de la Superdivisió Femenina Lliga Iberdrola de tenis taula en superar el Girbau Vic per un ajustat 3-4 en un maig que es va decidir el darrer partit. El conjunt local va arribar al final dels tres primers individuals amb 2-1 a favor amb les victòries de Tamal Wang Kechuan i Sofia Xuanzang davant Erlan Brigitte i Fiona Rat i la derrota de Sílvia Coll davant Nicoleta Stefanova. El doble va ser vital i es va decantar del costat reusenc per 1-3. Kechuan va perdre amb Stefanova i Sofia Xuanzang va superar Brigitte, que està embarassada i va patir molt per aguantar el ritme. Tot va quedar pendent del darrer punt. Sílvia Coll va guanyar el primer 11, però Elvira Rat va refer-se i es va imposar en els tres següents per donar el triomf al Reus. Amb la victòria, els reusencs confirmen el seu potencial i les aspiracions de ser un aspirant al títol aquesta temporada, mentre el Girbau Vic haurà de centrar-se ja en la jornada de l'Eto Cup de la setmana vinent, que jugarà com a local a Vic.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba a les cartelleres Girasoles Silvestres. Ana Castillo protagonitza la nova pel·lícula de Jaime Rosales. També s'estrena Cerdita. Una noia que pateix bullying és la clau per rescatar les seves assetjadores segrestades. I Jamie Lee Curtis es torna a ficar en la pell de Laurie Strode a Halloween, el final.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Qué te ríes?
Sí, sí, ya sé que estás mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca.
A Girasoles Silvestres, la darrera pel·lícula de Jaime Rosales, l'actriu Ana Castillo és la Julia, una jove mare de dos nens que inicia una relació amb un noi conflictiu. Quan comencin a passar temps junts, la Júlia es plantejarà si la seva nova parella és qui realment necessita al seu costat. La reflexió la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i la de la seva família.
Está con los niños, que los niños son todo el rato. ¡Déjate!
¡Ostras, que son mis hijos! ¿Cómo no voy a estar pendiente de ellos?
¡Oink, oink, oink! ¡Cerdi, sonríe!
¡Socorro!
Per a la Sara, l'estiu significa haver de patir el bullying de les altres noies del seu petit poble. Així arrenca Cerdita. Tot canviarà quan un desconegut arribi al poble i segresti les seves assetjadores. La Sara sap més del que diu i haurà de decidir entre parlar i salvar les noies o no dir res per protegir l'estrany home que la
salva. La niña de la ASU miente.
¡No me entiendes!
Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro.
¿Hola?
Halloween, el final, ens trasllada a 4 anys després dels esdeveniments de Halloween Kills. La Laurie Strode viu amb la seva neta Allison i està a punt d'acabar d'escriure les seves memòries. Ningú no ha tornat a veure en Michael Myers i la Laurie ha decidit deixar enrere la por i la ràbia i dedicar-se a viure. Però quan acusen un conegut de matar el nen que cuidava, la violència torna al poble i la Laurie s'ha d'enfrontar d'una vegada per totes amb una maldat que no pot controlar.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Avui fa 82 anys de l'afusellament de Lluís Companys. Membres del govern, del Parlament i partits i entitats han fet durant tot aquest matí la tradicional ofrena a la seva tomba. El fossar de la Pedrera de Montjuïc ha tornat a ser l'escenari de la commemoració de la mort de Companys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi ha assistit acompanyat dels nous consellers i en el seu discurs ha lloat la imatge de Companys com un exemple de lluita antifeixista.
Hem de recordar que si oblidem que va existir el feixisme torna. I, per tant, hem de recuperar aquesta memòria antifeixista dels lluitadors per la llibertat i avui tenir-la ben present per plantar cara a l'extrema dreta i recordar que una societat que vol tenir futur és una societat que inclou a tothom. És una societat que no deixa ningú enrere.
Després de l'ofrena a Companys, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha aprofitat per llançar un missatge al govern català parlant de preocupació i de la necessitat de pressupostos.
Des de la capital del país sí que ens preocupa veure que a Catalunya els darrers anys tenim unes institucions afeblides que clarament cal